Aquesta setmana he llegit La política d'Aristòtil en la nova versió que el professor Miquel Candel acaba de publicar a la col·lecció d'escriptors grecs de la Bernat Metge. Aquest és un d'aquells llibres clàssics que cal llegir. Sobretot, us direm els filòsofs, perquè és l'origen de la major part de reflexions, problemàtiques i de terminologia sobre règims polítics que ens ha ocupat durant més de 2.000 anys a Occident. De fet, si parlem de política i d'una política que té a veure amb els nostres valors morals, és en bona part mercès a aquesta obra mestra. I els pensadors també sostindrem que, a la seva manera, Aristòtil és dels primers filòsofs que semidefensa una cosa semblant a una teoria acceptable de la democràcia. Us direm tot això, en efecte, però qui sap si oblidarem de dir-vos el més important, i és que llegint aquest llibre monumental, extraordinari, pensareu molt, i a més, us ho passareu de conya. Avui repassarem algun dels passatges més cèlebres d'aquest tòtem amb el seu traductor, la qual cosa espero que us il·lumini i us faci venir molta llegidera, que n'estic segur. De fet, jo sóc el primer entusiasmat d'avui, també ho confesso, perquè aquesta conversa em permetrà retrobar-me amb el meu profe de filo antiga. Aquesta setmana he llegit La política d'Aristòtil i ara en parlaré amb en Miquel Candel.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Profe, com estàs?
Bé, dins del que cal.
Quanto tiempo, eh?
Sí.
Ara hauríem de dir com els cursis, estàs igual.
No,
no.
Et puc assegurar que no, però bueno, mentre la similitud sigui acceptable, doncs anem tirant.
Ens assemblem una mica al que érem.
Sí, exactament. Sí.
Enyores fer classe?
Sí, sí.
No t'has tret el cuquet?
En absolut. Era, per mi és la feina més agradable i a més que és una feina que et permet aprendre contínuament. Jo recordo que tenia sempre la sensació, quan explicava un tema, que l'estava entenent més que abans, en el moment mateix d'explicar-ho, perquè t'obliga l'explicació, fer-te entendre, t'obliga, doncs això, a treballar el concepte fins a deixar-ho realment assimilable, no? I el primer que l'assimiles ets tu mateix.
No parlarem de l'estat de l'educació al nostre país, ni bàsic ni universitari, perquè evidentment ens
a mi em costa...
hauríem de canviar l'aigua pel whisky.
Sí, però... home, a mi em costa molt deprimir-me, dec tenir les, com es diu, la hipòfisi, on es produeixen les hormones aquestes bastant bé, no? Però tot i així és depriment. Sí, sí.
Doncs escolta, esmenem-ho i sí, parlem sí, d'aquest tòtem. Jo diria que per començar a parlar d'Aristòtil i d'aquell llibre en concret, hauríem de situar una mica la forma d'aquest text, és a dir, com ens han arribat i com són els textos aristotèlics, i també una mica el personatge, perquè jo diria que el personatge és molt important a l'hora de veure com elabora aquests llibres. Aquests textos no són directament escrits per Aristòtil, sinó que sembla que ens han arribat a través de punts, però no obstant això els converteix en més clars, sovint més entenedors, tot i que a vegades més fragmentaris, no?
Sí,
com
sí,
ens
sí.
arriben els textos aristotèlics?
Pues així, sembla ser que bueno, hi ha tota una espècie de llegenda urbana sobre la transmissió. Aristòtil va escriure uns quants llibres, uns quants textos per publicar, i malauradament se n'ha perdut el 90%. Això. Només han arribat fragments. Tenia fama de ser un escriptor brillant, un estil florit i tal. Clar, a jutjar pel que ens ha arribat, res de res, tot
no,
el contrari.
No és barroc, no és un escriptor barroc.
En absolut. Per què? Pues, com tu dius, sembla ser que són bàsicament o bé guions de classe, que d'alguna manera s'han conservat, fets per ell, o bé això, apunts d'alumnes. Corresponen a les seves lliçons presencials, diguem, a la seva escola, que, com suposo gairebé tothom, es deia Liceu, perquè estava en un barri d'Atenes que es deia així. Bé, de tota manera, o sigui, és curiós que hi ha algunes indicacions de que corresponen, sí, segurament són això, anotacions preses pels seus oients, però hi ha referències, per exemple, a, no a una pissarra, sinó a un espai en el qual Aristòtil feia representacions gràfiques. Quan parla, de, per exemple, de lògica. Fa una, això clar, a l'Organon, que també el vaig traduir en el seu moment al castellà, doncs diu, com es pot veure, aquesta proposició està diametralment oposada a aquesta altra.
Es pot com veure, si estigués descrivint una pissarra.
Està fent, O sigui que, en tot cas, aquests apunts són molt fidels al que, al que deia Aristòtil. Però, clar, no tenen estil. No tenen, són, és de vegades telegràfic, com tot apunt, no? Que s'estalvia les... No hi ha cap repetició, o sigui, has d'endevinar que el verb principal de tot un període llarg està 15 renglons més amunt i tal.
La segona condició que a mi em sembla molt interessant del personatge, tu saps que quan estudiem filosofia parlem poc de la vida dels autors.
Sí.
Això és, jo crec que és un dels defectes que vam tenir a la nostra educació filosòfica, perquè pensem que el filòsof és un tio que es lleva, pensa i se'n va a dormir.
Exactament,
i tant
sí.
li fot d'on sigui.
És un esperit pur, diguem.
I tant li fot d'on sigui, qui va estimar i com era com a persona, per això encara hi ha gent que és russoniana, tot i conèixer el personatge.
Sí.
Si no el coneixes, perquè dius, hosti,
sí.
Potser era un tio més complicat del que...
I marxistes, perquè no coneixen...
Vaya otro. Clar, però el que és importantíssim en Aristòtil, que jo crec que és el que li dona la curiositat i també l'admiració del règim atenenc, és que ell és un estranger.
Exactament, sí, sí. Home, era d'una família, jo diria, avui dia es diria de classe mitjana. No?
Sí, dels del mig, que
sí,
dius.
Del mig, sí. Sí, aquí això va plantejar un problema, perquè parlar de classes en l'antiguitat, que sí que hi havia elements que es poden traslladar al que avui dia s'entén per classe social, però clar, és que ell l'utilitza referint-se de vegades a oficis, a gent que fa un determinat ofici.
Una casta, una menestralia...
I això no està vinculat al que avui dia és. Per això vam posar aquesta expressió. Bé, ell era fill d'un metge, però un metge macedoni, que era metge, era un cortesà, vivia a la cort, treballava per la Casa Real de Macedònia. I ell, bueno, es va criar en aquest ambient. Per això explica que Filip II, crec que és, li va encomanar l'educació del seu fill Alexandre, el famós Alexandre Magne. Que suposo que va aprendre coses amb Aristòtil, però no li va fer punyetero cas en moltes coses.
No.
Per exemple, Aristòtil era totalment contrari a enfrontar-se amb Pèrsia. I el primer que va fer Alexandre va ser invair Pèrsia, o sigui que ja ho tenia clar. Bé, bueno, era un paio que, diguem, que pertanyia a aquesta... tenia aquesta posició social i era, en certa mesura, doncs, una espècie, com diria jo, encaixava bastant amb la figura del filòsof de la modernitat per als segles XVII-XVIII.
És veritat.
Que eren, de fet, eren, com diria... eren criats, o sigui, treballaven al servei de...
Sí.
No amb la categoria d'un criat, no, d'una minyona, però
sí, una mica com Hobbes va fer amb els Cavendish...
Com els músics,
sí,
del segle XVIII...
Com Mozart pels reis en qüestió, per Josep II de Baviera, etcètera.
Doncs entraria dins d'aquesta categoria social.
Sí. No era el tio que fregia el pollastre, però tenia més o menys la mateixa categoria.
I clar, i d'aquí, abans ho comentàvem abans de començar, d'aquí li ve el costum, clar, com que ell no era de família aristocràtica que tenien criats i tal, sinó que més aviat la seva família era d'aquesta classe... Ell llegia directament els llibres, cosa que per un aristòcrata de l'època era impensable.
Clar.
Era perquè requeria molt esforç visual. I a partir dels 40 tothom era presbite. I llavors ell, no? Ell com que no havia tingut criats, com deia la meva àvia, gente pobre no necessita criados. Pues, llegia ell mateix. I els companys seus de l'acadèmia, perquè ell va estudiar a l'acadèmia de Plató, se n'enfotien. Però com va, aquest desgraciat que
fot,
llegeix. Ell mateix directament els diu.
Pobre, si els és al cap, ara s'enfotrien igual. També hi ha una cosa, com a previ, ho diem de tot, que realment encara sorprèn, i és que, i per això a mi m'agrada molt que hagis fet aquesta connexió amb el segle XVII, perquè hi ha termes que a vegades sembla que Aristòtil agafa una màquina del temps.
Sí.
És el primer de parlar, segurament el primer teòric de parlar d'una paraula que després els que hem estudiat el segle XVII, els que hem estudiat Hobbes, Rousseau i el contractualisme, ens ha obsessionat, que és una paraula molt enigmàtica, que és sobirania.
Sí, no? Clar, clar.
I la classificació que fa a tots els règims polítics és pràcticament com si el tio hagués anticipat tota la història de la humanitat i hagués vist, és a dir, els calaixets que fa són els calaixets que hem fet servir al llarg dels segles, no?
Sí, sí, sí.
La seva capacitat d'anàlisi és brutal.
Clar, per això és una obra que va fascinar justament a partir de la modernitat, quan es va... perquè l'edat mitjana era poc coneguda, era molt poc coneguda.
Clar, l'edat mitjana sobretot es fixa en la metafísica,
sí,
no? I en l'ètica,
sí,
suposo.
Sí, sí. Sí, no sé per quina raó, perquè de totes maneres Tomàs d'Aquino em va fer un comentari, però no hi havia, no proliferava, no era una obra. I en canvi, a partir de, diguem, segle XVII, sobretot, va ser els pares fundadors dels Estats Units,
sí,
el van tenir com... Home, ells llegien sobretot llatí, però també n'hi havia que llegien grec, i suposo que a través d'alguna traducció llatina el van llegir segur, perquè ho dic a la introducció, no? Sembla contraposicions que fan, per exemple, entre democràcia i república.
Exacte.
Això està literalment tret d'Aristòtil.
Exacte. Ara ho mirarem amb detall. Una de les coses que també sobta és aquesta derivada de l'ètica i de la política. No? Mm. És a dir, avui una cosa que ens sembla a tots normal i és que els règims polítics han de tenir un fonament ètic, no sempre s'havia donat per així. El primer segurament que fonamenta la política, que és una cosa que la filosofia grega ja ve donada, és a dir, hi ha la polis i punt,
sí,
i la
sí,
polis
sí,
no representa un problema, per Aristòtil jo diria que és el primer que diu no, la manera amb la qual ens ajuntem també és important.
Clar.
Mm-hmm. És a dir, la fonamentació de per què estem junts és tan important com el fet de que estem junts.
Sí,
i això que sembla una tonteria no ho és, perquè ens ha portat a molts problemes i encara ens porta a moltes reflexions, no?
S'ha de tenir en compte que la seva època començava a dissoldre's, diguem, el món de la polis. És a dir, bueno, Filip II va arrabassar la independència de la major part de les ciutats gregues. Eren aquests petits estats que després d'alguna manera es reprodueixen a la Itàlia del primer renaixement.
Són repúbliques, no? però són ciutats autònomes. No?
Sí, són ciutats autònomes. Aquest món de ciutats autònomes grec, primer amb el conflicte amb els perses, però sobretot quan Macedònia se'n fa ama i senyora de tota Grècia, això s'acaba. Es manté d'alguna manera, però totalment subordinat. O sigui, la sobirania la perden totalment.
Comencem pel principi, perquè al principi ja marca un dels tòtems d'aquesta obra conceptualment. No? Diu, atès que veiem que tota la ciutat és una certa comunitat i que tota comunitat està constituïda amb vista algun bé, perquè tothom actua en tot el que fa segons el que sembla que és bo, és clar que totes les comunitats aspiren a algun bé. I sobretot aspira al bé suprem, aquella que és superior a totes les altres i les comprèn totes. Aquesta comunitat és allò que s'anomena ciutat i comunitat cívica. Uh-huh. Aquí ja venen, suposo, els primers problemes de traducció, no?
Sí, sí.
Quins són els termes que Aristòtil utilitza per comunitat i comunitat
coinonia,
cívica?
Coinonia és comunitat i comunitat cívica, espera't, perquè ara no recordo, m'imagino, potser és politeia, eh? Perquè que és un terme...
Sí, sí, el polis. Polis i politeia, exacte.
Clar, i suposo és que aquest terme arriba a ser polisèmic perquè és el que ha donat lloc a la paraula república, però també a la paraula, bueno, a partir d'Aristòtil s'ha traduït de vegades com a constitució. De fet, ell va fer un recull, o va fer amb els seus deixebles, un recull de constitucions, diguem així, perquè la paraula... Avui dia, en grec modern, en constitució es diu sintagma.
Que és una manera molt bonica bonica de referir-se.
Està bé,
sí. Sí, està junts.
Sí,
no?
Sí. Doncs llavors, no, i la paraula que es feia servir per descriure un règim, aquí es tradueix, en aquest llibre traduïm unes vegades règim polític i quan parla en general. Però quan es refereix a l'específic que té una comunitat cívica, doncs llavors també és la mateixa paraula, no? Polis i koinonia politike.
Exacte.
No? Com, la, literal, o sigui, la paraula per paraula, cívica. Comunitat cívica. Perquè, clar, què passa? És que el terme polític significa cívic, perquè ve de ciutat, de ciutadà, polites, i polites ve de polis, que és ciutat. O sigui, són termes perfectament intercanviables.
Mm-hmm.
Però, clar, en les traduccions s'ha d'anar en compte, perquè avui dia cívic... No
a més, són termes que tenim sobrecarregats de filòsofs anteriors. Clar, nosaltres llegim Aristòtil, però ja hem llegit Kant i Hegel, clar, i Hobbes, i clar, llavors hi ha certes paraules que ja no... que clar, ja no signifiquen avui
dia,
el mateix.
Avui dia ser cívic no és el mateix que ser polític, afortunadament. Però en aquesta època eren termes, o sigui, no existia la diferència. La contraposició, civisme i, què sé jo, i compromís polític, diguem, exacte, era el mateix.
Quin tipus de ciutat té al cap Aristòtil? Perquè, clar, quan parlem de ciutat, ja pensem, bé, Aristòtil està pensant en una societat sense classes, dinàmica, no,
que va, que va.
I aquí és on arriben els primers problemes de que hi ha gent que diu la democràcia atenesa, dius, bueno, escolta, sí, parlem-ne, no?, sí, de què passava en aquestes ciutats.
A veure, ell, l'ideal que proposa és com arriba a dir en determinats moments, sobretot en El llibre quart és bastant, bueno, està en el segon volum de la traducció, és una espècie de combinació, de hàbil combinació entre democràcia, que vol dir participació de tots els ciutadans, que a Atenes, de 200.000 habitants, només n'eren 20.000 ciutadans. O sigui que això ja relativitza una mica...
Havies de treure dones, havies de treure esclaus,
esclaus i tal,
menestrals, clar.
Estrangers, que també, estrangers, com ell mateix, per cert. Ell no devia arribar mai a votar, evidentment, a una assemblea d'Atenes. Doncs ell proposa una combinació d'això, de democràcia, tal com s'entenia, participació de tothom a l'assemblea, i oligarquia. Va, passa que oligarquia per nosaltres ha perdut, jo diria en general, no?, la nota de règim polític, i oligarquia s'entén una classe social.
Una casta econòmica.
Una casta econòmica.
Putin i els seus amics, per entendre'ns.
Sí. no sé, i aquí podríem dir, no sé, és igual. En fi, això.
Sí, famílies polítiques que són poderoses. I tots tindrem algun exemple al cap. Sí.
Clar, exactament. I en canvi, per ell, és un tipus de règim. Un règim en el qual els càrrecs principals, no necessàriament la sobirania, perquè ell jo crec que té al cap que la sobirania, en últim terme, és sempre de la ciutat. Però, clar, la ciutat pot ser administrada. De fet, el concepte que ell... Això no ho diu explícitament, que jo recordi, però el concepte que té de finalitat última, que diu aquí, el bé que busca la ciutat, la comunitat cívica, és justament la autonomia, és a dir, el ser capaç de gestionar els propis assumptes de manera independent, o sigui, autònomament, i autosuficient, o sigui, autarquia, que sí, sí. Autarquia, que no s'ha de confondre, bueno, sí, en el sentit modern, sí, sí, sí. Econòmic també.
Oh, i tant. Per això fa aquelles analogies que són realment molt boniques, el primer llibre, no?, amb la família, no?, tota la família vol ser autàrquica i, per tant, la ciutat vindria a ser una suma de famílies.
Exactament. Eh? I llavors, clar, la sobirania correspon a aquesta entitat que és autònoma, autosuficient. Com s'ha de gestionar això? Idealment, el que acaba dient ell és que hauria de ser una combinació d'aquests dos tipus de règim. L'oligarquia és un règim en el qual determinats càrrecs només els poden ocupar persones, que és aquí on lliga amb el concepte modern d'oligarquia com a classe social, diguem, o grup social, persones que normalment tenen més poder econòmic, que va associat amb més cultura, també.
Sí, sí, una ascendència social, un respecte...
I ja està. I, de fet, és que la democràcia atènica... I ara, tornant al que deia, quina ciutat... Què tenia? Jo crec que està pensant en Atenes constantment. Clar. I està pensant en possibilitats de reformar Atenes, de canviar, de modificar Atenes. En la seva fase final de la seva vida, sembla que era bastant addicta a la democràcia atenenca, perquè era una democràcia bastant com ell deia. És a dir, hi havia càrrecs que no estaven a l'abast de tothom, ni molt menys.
De fet, es sortejaven, però es sortejaven entre un tipus molt determinat.
Clar.
De gent.
No, hi havia alguns que eren directament... No, s'havien d'escollir, perquè el sorteig sí que quedava obert a tothom. Qualsevol ciutadà podia participar en un sorteig, i això s'aplicava sobretot als tribunals, la qual cosa és realment... Fascinant.
Imagina't que passés
fascinant.
Ara.
Sí, no, però clar, això sí. Què vol dir? Això vol dir que els ciutadans d'Atenes se sabien les lleis així.
Clar.
Cosa que avui dia la ignorància jurídica en aquest país és bestial. Sí. Les coses que s'arriben a sentir.
Per això s'apela tant a la llei.
Clar.
Perquè ningú no se l'ha llegida.
Clar. Se la sabien de memòria, però podies fer el sorteig entre qualsevol ciutadà que sabies que se sabia que és el que... Hi havia, es diu que no tenien lleis escrites, no és veritat. El que passa és que, bueno, vull dir, no les havien ficat en pedra com els romans antics que van posar una sèrie de lleis de la ciutat.
No, però hi havia costums sagrades.
Sí, sí, no? I segur que hi havia registres escrits i tal, encara que la major part de la gent no sabia llegir, però els que sí, els que tenien càrrecs havien de saber. Bé, doncs hi havia càrrecs, en canvi, que eren electius. Clar, un càrrec electiu ja està sotmès a condicions de tipus grups de pressió, a compra de vots, etc. Per tant, ell considerava que, per una banda, el més democràtic, el sistema més democràtic, és aquell en què tothom hi participa i participa per sorteig. Però, clar, això no es pot generalitzar perquè, si no, hi ha càrrecs que requereixen una competència tècnica que no té qualsevol. Clar. Aquests havien de ser per elecció. I quan entra l'elecció ja entren, diguem, les diferències de poder social i d'influència, etc.
Una de les generalitats de no repassarem tota la classificació de règims perquè realment és exhaustiva, o sigui, perquè realment el tio va estudiar la tira de constitucions. Bueno, jo diria que totes les constitucions que hi havia en aquell moment.
I alguns que no han existit mai, fa la hipòtesi.
Sí. Però sí que té certa gràcia perquè els paràmetres al final de classificació són dos. Depèn de qui governa aquí, és a dir, del número de gent que governa al número de gent que és governada, i de la intenció. Això és molt interessant, sobretot a vegades quan parla de la monarquia, perquè diu, no, la monarquia ja és un règim ideal perquè és una persona, en teoria, sàvia, bona, civilitzada, que governa a molts, i per tant sempre té més entitat una voluntat sàvia, unitària, que no pas moltes disgregades.
Exactament.
Però ell mateix diu a vegades, és que és molt difícil
trobar
un paio així, i té tota la raó del món.
Hi ha una frase brutal, crec que és al llibre tercer, diu: la virtut necessària per un monarca així supera la natura humana. O sigui que
això és definitiu.
Definitiu.
Eh?
O sigui que...
Si els Borbons haguessin llegit la política d'Aristòtil, l'haurien abdicat.
Bueno, diguem, si haguessin llegit alguna
cosa. Sí. Clar, llavors, la gràcia està... La classificació és entre això, no? Bàsicament, els règims es divideixen sobretot per la forma d'administrar la massa, no?
Sí.
Aquest, a més, és un dels objectes curiosos de la traducció d'aquí, no? Què vol dir exactament la massa per Aristòtil, no?
Sí.
Els del mig, aquesta idea dels del mig o la...
No, és la multitud, és la totalitat dels ciutadans, sense tenir en compte diferències de capacitat i tal. És això. Hem traduït massa però es podia traduir també per multitud. La multitud, com fan alguns que politòlegs moderns que parlen de la multitud, l'Antonio Negri i tal.
Sí.
La multitud. Bueno, sí, és això.
Dins de les innovacions d'aquest llibre, ja, abans t'ho deia, hi ha molta gent que parla ucrònicament de la democràcia d'Atenes, no? Que penses, mare meva, fills meus, es nota que no heu llegit els textos, però sí que és cert que Aristòtil fa una espècie, no tant de lògia, diria jo, sinó de descripció de la democràcia, com a suma de la poca virtut que tenim tots,
voilà,
que és d'una modernitat extraordinària. Perquè si tu penses, és que és real, és exactament així. Al final, la democràcia acaba sent el quasi règim, perquè no tenim democràcies perfectes ni avui en dia, i mira que ho portem intentant fa temps, però sí que és cert que la suma de la metàfora aquesta, que és bellíssima, com ho explica, perquè a més en aquest tros sí que és quasi poètica el text, diu, al final la suma d'imperfeccions
dona una certa perfecció.
No? Clar. És una justificació molt, molt bonica i a més molt actual.
Clar. I a més ho diu, fa una comparació amb, per exemple, amb determinades activitats, com l'arquitectura. Diu, qui està més ben situat per jutjar si una casa està bé o no? L'arquitecte o el que l'habita? I diu, evidentment, el que l'habita. Diu. I en el cas de les ciutats, és la massa en general que comparteix, que viu en comunitat, és la que té el criteri més adequat per saber si les coses funcionen o no. Sí, és això està claríssim. Ho diu diverses vegades, a més.
Al final, en definitiva, el model aristotèlic es basa en una suma imperfecta de voluntats de molta gent, filtrada a través d'una sèrie d'experts que puguin dirimir-les. I aquí estem una mica, no? Encara?
Sí.
2.000 i escaig anys després.
Sí, i això és el que ell anomena, a veure, i aquí tornem al terme politeia, règim polític, l'anomena règim polític, és a dir, utilitza el terme genèric. Per què? Diu, home, per què no tria un altre? Doncs perquè considera que aquest és el règim polític per antonomàcia i, per tant, se li ha de donar el nom genèric, és el que reflecteix, el que correspon a l'essència del que ha de ser un règim polític. Clar, això els romans ho van traduir per república. I d'aquí ve tot l'equívoc aquest. O sigui, la paraula república, avui dia el 99% de la gent considera que és un concepte que simplement es contraposa a monarquia. I no és veritat. O sigui, a l'edat mitjana, la paraula república s'aplicava en el sentit llatí del terme estat, diguem, no? I parlaven de repúbliques coronades, o sigui...
Sí. La República Florentina, o clar, la República dels Medici...
Que eren gairebé dictadures, o sigui...
Sí. Il·lustrades, que són les pitjors. A sobre de gent llesta, i amb mala llet és una mala combinació.
Els Medici de Florència i tal. O sigui que és aquest... I llavors ell utilitza aquest terme, i d'aquí ha vingut... I d'aquí els pares de la Constitució nord-americana contraposen república en aquest sentit, en què hi ha, o sigui, el règim ideal aristotèlic, en què hi ha certs càrrecs, bueno, ells entenen sobretot que els càrrecs són representats, o sigui, que directament el poble no participa en la presa de decisions, ells descarten la part, diguem, estrictament democràtica del règim d'Atenes, és a dir, el poder no està en l'assemblea, sinó que estan els representants. Ja està. L'assemblea, sí, fan servir el terme assemblea, però ja ha filtrat. O sigui, no és l'assemblea de tothom, sinó l'assemblea dels representants. I és això, i juguen amb el terme.
Això ens porta a un altre dels termes que jo diria que amb els quals Aristòtil és pioner, que és el tema, abans deies, el sintagma, la Constitució.
Sí.
És a dir, deixa ben clar que una cosa són les formes de representació i que l'altra és el corpus legal. I deixa ben clara que no hi ha una cosa, és a dir, que no hi ha un règim sense el respecte a les lleis. I això és fonamental, perquè jo diria que és segurament el teòric que més hi insisteix. No?
Sí, ell repeteix constantment que perquè un règim sigui acceptable, bo, diguem, no han de manar els homes, sinó les lleis. Aquesta frase jo crec que surt dos o tres cops. I diu, no, és que, per exemple, una monarquia en què el rei ho fes tot bé, però no estigués sotmès a cap llei, no seria un bon règim, encara que el rei fos virtuós i savi i tal. Això ho deixa bastant clar. I, per tant, a veure, avui dia, concretament a Espanya, s'està governant bastant i durant molts períodes per decret llei. El decret llei, per Aristòtil, seria anatema.
Exacte.
Anatema. Clar. O sigui, primer ha d'haver una llei aprovada, doncs, el Parlament, el que sigui.
Sí, perquè no hi ha deliberació. La llei ve precedida d'una deliberació, per tant, un decret és...
Un decret llei, o sigui, i ell, el llibre quart, sobretot, abomina contra els governs que utilitzen el que avui dia anomenaríem decret llei. Ell parla de decrets, em sembla, simplement.
Clar, això és un debat molt contemporani, també, i realment aquest llibre ens estalviaria moltes disquisicions innecessàries perquè relliga, com et deia, la llei a la deliberació.
Sí, sí.
I sobretot que la llei sempre ha de ser un resultat, no una prèvia.
Exactament.
Que és exactament el que veiem ara. És a dir, això s'ha de fer, ara sempre diem, això s'ha de fer perquè és legal. Aristòtil ens diu, no, com que ho hem fet així, i a més està bé, resulta que en farem una llei.
Clar.
Però és que ara sempre parlem, i fixa't que el debat polític, i més a Catalunya, sempre ha estat així. No, és que això no es pot fer perquè ho diu la Constitució. Això no es pot... És igual, això pot passar a molts països del món. Com que la llei diu tal, no podem fer. No, és precisament perquè ens hem adonat que el comportament és aquest, que la llei hauria de dir això.
Sí, clar.
És una gran diferència.
Evidentment. Perquè, clar, és que l'altre és, pues això és el dictamen, el decret. O sigui, ja tots els règims tenen lleis, però els règims que no són democràtics, les lleis han estat dictades directament, dictades pel grup de poder, no? pel sobirà de torn. No?
Clar, quan hem llegit molts textos també de la Bernat Metge, sempre hem llegit models de llengua molt arcaics que jo crec que desvirtuaven els textos, no? Perquè llegies uns textos molt més medievalitzats, molt amb un català fins i tot molt antic. Jo suposo que tu vas tenir clar des del principi que havies de triar un model de llengua que fos el màxim d'entenedor possible, de tal manera, perquè això és una de les gràcies de la filosofia grega, que quan els teòrics fins i tot més elevats parlen de coses, parlen de conceptes que fins i tot els malestrals entenen.
Sí.
L'exemple de teoria com a casa, per exemple, no? I per tant havies d'utilitzar, i crec que és un dels mèrits del volum, un català el més clar possible, no?
Evidentment, home, procurant que sigui una mica elegant també, però sí. Més elegant que no pas l'original de vegades, perquè ja dic, l'original hi ha moments que és molt, molt esquemàtic, sobretot, no? I no pots reproduir l'esquematisme aquest. Però sí, sí, el que passa és que potser l'avantatge és que, com que jo no sóc de llengua materna catalana, m'he hagut d'esforçar per trobar un català que jo mateix entendria a la primera. Això està... Però vaja, no, en principi, afortunadament, la Bernat Metge té correctors.
I excel·lents. I excel·lents.
Sí, sí.
Ara podríem dir una cosa cursi, com és un llibre que pot llegir tothom, però és que és veritat, a vegades jo penso, sí. Hi ha molta bibliografia, a vegades, i això també és un dels defectes dels estudis de filosofia que vam fer, que és que a vegades fèiem més bibliografia secundària que primària,
sí, sí.
I llegíem més, llegíem a la Nussbaum, llegíem al McIntyre, no sé què, i al final deies, bueno, al final jo aquest llibre només l'he llegit a fragments, no? A mi m'ha resultat molt útil tornar-lo a llegir sencer, perquè dius, conyo, m'hagués pogut estalviar tones de bibliografia secundària, si el que diu ja està dit aquí, sí. I amb algunes coses no calia dir gaire més, no? És una mica com tornar a la mare. I a més són textos que la dificultat no està, per això t'ho preguntava, no? En el model de llengua, no està en el com es diu ni tal, sinó a l'infinit volum d'idees que pressuposa cada frase, no?
Clar.
Com quan hem començat a parlar, no? Tota comunitat aspira al bé, no? Bueno, tota comunitat aspira al bé. Ja només amb aquesta frase et pots passar diverses setmanes pensant. Hi ha comunitats que sovint aspiren al mal, no? O que les porten a aspirar al mal, no? Qui porta a la comunitat a aspirar al bé, no?
Home, això és un principi socràtic. De fet, sí, sí. Bueno, Sócrates parla en general de que tothom aspira al bé. El que passa és que cadascú té un concepte de bé sui generis, no? I, home, sí, una banda de delinqüents també aspira al seu bé, evidentment, a costa del bé de la resta de la societat, evidentment. Sí, no? Des d'aquest punt de vista, aquestes afirmacions genèriques que ja dic, venen de la... O sigui, això és la nissaga de Sòcrates, bueno, i jo diria que d'abans, no? Que porta fins a Aristòtil i després als estoics i companyia. Bé, això jo crec... És una idea que pot entendre tothom. Diria jo. O sigui, la frase socràtica, ningú no fa el mal com a tal, busca el mal com a tal mal, sinó que busca el bé, però a la seva manera, i a la pràctica això es converteix en un mal, però no directament, no és això.
L'únic que em podeu acusar és de fer el mal inconscientment, que diu la defensa.
Exactament, clar. Sí, sí.
Amb la qual cosa no sóc culpable, sinó d'haver-me equivocat, no?
Sí,
Això encara està... Ahir veia, t'ho dic perquè ahir vaig assistir a un festival, de fet té relació amb aquesta editorial, a una lectura de la defensa de Sòcrates pel Francesc Orella, el nostre magnífic actor, i em va sorprendre i entusiasmar veure-hi molts nanos joves, que llegint aquest text, que dius, és un text del qual ja no ens queda ni la pols, i encara hi ha esperança.
És curiós, perquè l'apologia es pot dramatitzar fàcilment,
sí, no? Sí.
Es pot fer una obra de teatre. De fet, jo crec que n'he vist alguna... I es poden fer moltes versions.
N'han fet moltes. Però vull dir que són textos que realment, si els ensenyes als nanos i si hi poses passió, que és el que tu posaves a les classes, al final funciona.
Clar.
Mira tu quines coses.
Sí, sí.
Vull dir que no calen tants informes ni tantes mandangues, al final potser l'únic que cal és posar els llibres a les mans i fer la temeritat de llegir-los.
Per això jo faig les introduccions més aviat curtetes, perquè... Tinc l'experiència de quan jo estudiava, com tu dius, de que agafes un llibre de Kant o tal, i bueno, les edicions aquestes típiques, primer volum, 300 pàgines, sí. 200 d'introducció i 100 del primer capítol, home, no fotem, o sigui, jo vull que la introducció no li dongui al lector ja tot el que ha de saber.
És que hi ha pròlegs pensats perquè no es llegeixi el llibre.
Exactament, per estalviar-te la lectura de l'original. Home, no fotem això.
Sí, sí, per allunyar-te el llibre.
Sí, això.
Especialment això passa amb el segle XIX alemany, que llegeixes pròlegs i dius, conyo, quasi que mañana, no? Ja ho llegiré demà.
Et diré una cosa, una experiència pròpia. Quan jo vaig fer filosofia moderna, diguem, els anys del Cataplum, bueno, espera, quin any era exacte? Espera, que ho haig de recordar, no? Era l'any 50... No, jo vaig començar el 58, 59... Bueno, doncs 60... No, què dic? No, molt més tard. punyeta, ara m'estic
retornant. Vivia Kennedy?
No, per favor. Estic parlant dels finals del 60. Bueno, devia ser el 68, sí. Ui, no, 66-67, exactament. 66-67. Doncs resulta que el professor, no diré el nom, perquè era molt bo, i posava una passió extraordinària i n'aprenies, però...
I potser els seus descendents ens estan escoltant, llavors...
Sí. No, era un jesuïta, era un jesuïta.
Ah, però sí.
I tal. Era sobre Hegel.
Ui.
I ens van passar tot el curs, que era semestral, llegint només, jo diria que són les 10 primeres planes del pròleg a la fenomenologia de l'esperit.
Llegint això devia ser apassionant.
I comentant això, però no vam llegir res més. O sigui, jo no he llegit, bueno, sí, trossos, sí, no?, de la fenomenologia, em vaig quedar, però bueno, el paio treia d'allà, no petroli, no? Allà treia or, diamants i tot. I sí, estava bé, però clar, no t'has de passar.
Ah, clar, els jesuïtes... És curiosa aquesta cosa evangèlica dels monjos amb la filosofia, que al final acaba fent que la gent no llegeix filosofia.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Això sí que és una cosa no evangelitzada.
Home, aquí ho tens, la tradició catòlica, que, bueno, contra la que es va revoltar Luter, justament sí. Era això, la gent no podia llegir la Bíblia directament. Fins que arriba Luter i diu, com que no pot llegir la Bíblia directament i fa la traducció?
Sí, està clar, molt bé, més a més.
Clar, vull dir, és que era brutal, no?
Doncs escolta, jo t'agraeixo moltíssim que hagis vingut i que haguem pogut parlar una mica d'Aristòtil, que falta que fa. Moltes gràcies per aquesta traducció i també per la metafísica que vas fer.
Sí, és la primera traducció al català que s'ha fet.
Que té conya,
primera
també.
I única.
Que té,
a la història.
Que té collons. Que té collons. Sí. La cosa, però bueno, anem lents. Aquest país es manté, però va lent.
De totes maneres, la col·lecció de clàssics aquesta
és magnífica.
És superior a l'equivalent en castellà, que la porta el Consejo Superior d'Investigacions Científiques, i el catàleg és un 40...
I dels Gredos i companyia. Jo crec que la Bernat Metge és un... Amb això cal encara abraçar metafísicament el senyor Cambó i el senyor Estelric.
Estelric, sí, sí.
Que un personatge interessantíssim, per cert, el Joan Estelric. Els seus diaris te'ls recomano molt, perquè són fantàstics, a part que era un cachondo mental i un gran... Un senyor que de vida, diguéssim.
Sí, afortunadament va viure més que en Cambó. No?
Sí, sí, i molt més intensament. Però, però el que fa la Bernat Metge amb aquesta col·lecció d'escriptors grecs, també la Casa dels Clàssics amb la col·lecció blanca de novel·les que acaba de treure la Cartoixà de Parma del Ferran Tutent, per exemple, traduïda pel Ferran Tutent, i l'any passat va treure les Afinitats Electives de Goethe, és un petit oasi. O sigui que... Encara,
ha complert 100 anys, sí? 100 anys la col·lecció.
I esperem que en compleixi 200. Moltes gràcies per venir, maestro.
Gràcies a vosaltres per
invitar-me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a lot.